L'entrevista de Catalunya Informació.
Experts en intel·ligència artificial es van reunir a principis d'aquest mes a Barcelona per elaborar un manifest en favor de l'ús ètic de la intel·ligència artificial. Consideren que, si se'n fa un mal ús, pot posar en risc fins i tot la democràcia. I és que, per exemple, els algoritmes en què es basa la intel·ligència artificial manipulen els resultats de les cerques, per exemple, a internet, i al final tenen conseqüències sobre l'opinió pública, una opinió pública cada vegada més fragmentada i polaritzada. En parlem avui de tot plegat amb en Ramon López de Mántaras, que és director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del CSIC. Senyor López de Mántaras, bon dia.
Bon dia.
Fa poc, doncs, vostè mateix va coordinar aquest B-Debate, una jornada científica d'alt nivell sobre intel·ligència artificial, de la qual en va sortir el Manifest de Barcelona. Entre altres coses, aquest manifest, vostès, els científics, demanen més control. En quin sentit cal controlar aquestes màquines intel·ligents? Què vol dir més control?
Bueno, un dels aspectes que vam parlar és el grau d'autonomia que una màquina ha de tenir, o un sistema basat en intel·ligència artificial, que pot ser un software, no necessàriament una màquina física, pot arribar a tenir, no? A l'hora de prendre decisions, doncs el cert és que si les deixem de forma 100% autònoma, sense intervenció humana, en decisions que poden ser, que poden tenir, doncs, conseqüències importants o greus per nosaltres, per la societat, per les persones, aquí recomanem que aquesta autonomia ha d'estar limitada, que no sistemàticament algo que pugui ser autònom se li ha de dotar d'aquesta autonomia. Exemples concrets són els cotxes autònoms, armes autònomes, etcètera, no? Software que compra i ven accions a la borsa de forma autònoma. O sigui, ja hi ha exemples d'autonomia completa i s'ha detectat, doncs, que poden ser perjudicials. I, per tant, un dels aspectes va ser control en aquest sentit. No només en aquest sentit d'autonomia, sinó en altres sentits, també. El sistema d'intel·ligència artificial, quan arriba a una conclusió, una deducció, una decisió, ha de poder rendir comptes, de retre comptes, no? Se li ha de dir, bueno, per què aquesta decisió? En base a quins arguments em dius això, no? Des d'un punt de vista de consells, des de financers fins a mèdics, per exemple, i de la mateixa manera que en un ésser humà li podries demanar explicacions i podries argumentar i fins i tot contraargumentar i discutir, les màquines, doncs, hi ha el perill de que et creguis més o menys cegament el que et proposen, el que decideixen, i això també ho vam dir que és quelcom que s'ha de mesurar i s'ha de controlar una mica, no? Hi ha molts altres aspectes que tenen que veure amb el control. És una paraula molt genèrica, no?
Clar, perquè aquest control com es faria? Clar. Això que ara vostè deia dels cotxes autònoms, no? Sí. Que cada vegada sembla que anirà més. Com s'hauria d'aplicar aquest control?
Bueno, per exemple, en els cotxes autònoms, precisament, potser és un dels exemples on una autonomia molt, molt gran o gairebé completa podria ser un bé comú, és a dir, podria ser acceptable, sempre quan es demostrés, com sembla ser que hauria de ser, que els accidents baixarien molt. Per tant, les víctimes d'accidents disminuirien dràsticament. En aquest cas, pot ser convenient dotar d'una certa autonomia o de molta autonomia a un cotxe autònom. El cotxe autònom no se saltarà mai, perquè està programat perquè no sigui així, les lleis de tràfic, o sigui, les senyals de tràfic, els límits de velocitat, els stops, els semàfors, una quantitat de coses que els éssers humans, malauradament, doncs, tenim una tendència a no sempre obeir-ho o seguir-ho, no? I causa de molts accidents, això, òbviament, no? Llavors, aquesta prudència extrema que tindria un cotxe autònom disminuiria els accidents de tràfic. Ara bé, les decisions autònomes també tenen implicacions relacionades amb el que se'n diu la responsabilitat, que la responsabilitat va ser un altre tema que està en el Manifest de Barcelona, no? Si passa alguna cosa, qui és el responsable? S'ha de fer una anàlisi, potser, de què ha passat. Un accident on hi ha hagut, doncs, víctimes, fins i tot mortals, no? Què passa aquí? Què ha fallat? És el software que controla el cotxe que tenia errors, és a dir, que no estava ben dissenyat i ben programat, o ha sigut una falla d'un sensor, o sigui, des del sistema de visió artificial, fa altres tipus de sensors que van carregats de sensors, aniran, i alguns cotxes ja van carregats de sensors, no? A fer una anàlisi del que ha passat i qui és l'últim responsable de tot això. El dissenyador del cotxe, el fabricant del cotxe, on hi ha la responsabilitat, no? Això són coses que s'han d'anar regulant.
Clar,
actualment
que
no estan,
posen les alertes.
I que nosaltres posem alertes aquí. Mm-hmm. I això s'ha de reflexionar i s'ha d'analitzar d'una manera exhaustivament i seriosament, no? Perquè el problema el tindrem aviat a sobre la taula.
I quan parlem d'intel·ligència artificial, doncs ens imaginem això que ara vostè deia, no? Màquines que poden fer feines concretes, però, de fet, les xarxes socials, internet, l'accés a les dades, tot això també està basat en algoritmes, en intel·ligència artificial,
sí.
I això pot comportar un risc de que es propaguin, per exemple, informacions falses o que en aquest sentit com us pronuncieu els científics?
Ja passa, ja sembla que hi ha una certa tendència per part de molta gent de creure's qualsevol cosa gairebé perquè surt en una pantalla d'ordinador, no? I no tenir gaire sentit crític a l'hora de dir, bueno, i això serà cert, i això es pot després es pot disseminar, i això fa l'efecte bola de neu, i llavors una falsedat absoluta esdevé gairebé una veritat, no? I això s'ha d'anar molt en compte. No és que sempre aquestes manipulacions estiguin fetes amb mala fe, no necessàriament, també es fan manipulacions amb mala fe. Els algoritmes de cerca a través d'internet o de recomanació de productes, perquè els recomanadors, per exemple, és una cosa que tots hem experimentat alguna vegada. Els més coneguts són els de començar a Amazon amb els llibres, no? Recomanar llibres o recomanar música, però es pot recomanar qualsevol tipus de producte avui dia, no? I te'n dones compte. Un dia has fet una búsqueda sobre un producte concret i a la següent, al cap de poc, tornes a entrar en el navegador i comença a sortir publicitat de coses relacionades amb el que tu havies buscat potser uns minuts abans o el dia abans, no? Dius, ostres, ha fet un model, el software ha detectat el meu perfil i arribes a saber, es pot arribar a saber doncs, les teves preferències, els teus gustos, fins i tot, segons que quines coses busques, es poden arribar a tenir un perfil de les teves ideologia, les teves opinions de polítiques o del que sigui, no? I clar, això és un problema que té a veure amb la privacitat, precisament, que també és un tema que vam de debatre en aquest debat de Barcelona sobre l'ús de l'intel·ligència artificial, perquè tot això, aquesta quantitat d'informació en mans d'uns grans corporacions, clar, que precisament fan negoci amb tota aquesta informació que obtenen de nosaltres, que nosaltres la donem també d'una forma més o menys voluntària. Potser no som massa conscients de vegades del que estem, de la quantitat d'aspectes privats de la nostra vida que estem posant a internet, no? Doncs això també vam dir que s'ha de ser cautelós, i aquí l'única manera que veiem que és, hi ha un cert una mica factible de compensar tot això és mitjançant l'educació. S'ha de formar una ciutadania més amb sentit crític i més informada, i que quan veu alguna cosa, doncs, o llegeix alguna cosa, que si tingui la capacitat de fer un raonament i analitzar i dir, però bé, això que estic llegint em sona estrany, vaig a buscar altres fonts, perquè hi ha fonts que tenen més reputació que altres. Ara és molt fàcil difondre falsetats, més o menys mala fe a internet, perquè pràcticament no hi ha filtres, no? Bueno, els mitjans de ràdio, de premsa, de tota la vida, bé, ja sabem que n'hi ha que tenen també una ètica molt qüestionable, però diguem, majoritàriament, doncs hi ha uns filtres i les coses, abans de dir-les, si són d'una certa importància, doncs es comproven, no? Es verifiquen. Bueno, tots aquests processos, aquests filtrats i aquestes verificacions, avui dia amb l'accés a internet, qualsevol pot muntar-se un blog o dir el que vulgui, doncs és un problema. I al darrere això té implicacions, efectivament.
Mm-hmm. I de fet, podria posar, deien vostès, fins i tot en perill la democràcia, no? Però...
Bueno, sí, en el sentit de que es pot arribar...
De sentit de crear opinió pública
clar,
en massa, no?
I ideologia i fins i tot manipulació alhora, en el cas del vot indecís, es pot arribar a manipular. I això va al 2008, a les eleccions a la Índia, que hi havia tres candidats, els tres candidats principals, un d'ells era el que després va ser elegit, que es diu Modi, però hi havia un Gandhi, el tercer no recordo el nom, i es va fer el següent. En les zones de la Índia, en les regions o comarques, diguem l'equivalent, o províncies, on un candidat tenia les intencions de vot per aquest candidat eren dolentes, o sigui que les enquestes no, no li donaven gaires possibilitats de tenir un bon resultat. Feies una búsqueda posant el nom d'aquell candidat i la primera pàgina, els 10 primers resultats o 20 primers resultats eren tots superpositius sobre aquesta persona. I els resultats, les informacions, diguem-ne, més crítiques o més negatives, sortien a la tercera, quarta, cinquena pàgina, que gairebé ningú hi va en aquestes pàgines. Tothom mira la primera o segona pàgina, val? I els altres candidats en altres regions, al contrari. O sigui, per tant, aquí hi havia una manipulació. No és que l'algoritme de búsqueda, perquè això era el navegador Google, no és que Google tingui un algoritme manipulable en el sentit de que no pots accedir al codi, perquè el tenen molt protegit i, a més, no diuen quins són els criteris del page ranking, no? De quin criteri fan servir per ordenar els resultats de la teva búsqueda. Però gent que sap, coneix prou bé, encara que sigui des de fora, el funcionament de l'algoritme, i sap què han de fer per afavorir que certes pàgines surtin més aquestes informacions surtin abans que altres. Mm-hmm. O sigui, que hi ha una manipulació que es pot manipular tot això. Mm-hmm. I efectivament, clar, aquí pots incidir en el resultat d'una elecció, perquè el votant indecís, que és el que buscaria informació sobre els candidats, que és el que estaria més interessat en fer aquestes búsquedes, la seva decisió acaba estant influïda per l'ordre en què surten els resultats en el navegador, no? Mm-hmm. O sigui, que això és una Clar. Cosa seriosa, i això s'ha de poder, és altra vegada s'ha de poder, aquests algoritmes han de poder retre comptes. Per exemple, les grans empreses com Google, els buscadors que té Google, haurien de donar accés a l'algoritme que hi ha al darrere, home, no a tothom, perquè és el seu model de negoci, està basat en mantenir-ho bastant en secret, però agències potser homologades, oficials, a nivell internacional, que poguessin comprovar quins criteris fa servir l'algoritme, per exemple, i quins aspectes de l'algoritme són més manipulables o no per tercers, mm-hmm. per intentar evitar aquesta manipulació.
I altres perills que pot comportar això. Per exemple, quan nosaltres xategem, com podem saber si allò estem xategant amb una persona, que d'entrada ens sembla que sí, perquè, sí, però a vegades a darrere hi pot haver un robot, hi pot haver una màquina.
Exacte.
Vostès també ho advertien, això. Com ho podem saber?
Bueno, però, si tu amb un chatbot d'aquests estableixes un diàleg complex on hi ha un llenguatge ric i on argumentes o discuteixes, te'n pots adonar que les respostes no són les que donaria una persona. O sigui, podries arribar a detectar-ho, però, esclar, això requereix un esforç. Has de ser molt proactiu per dir, ara vaig a veure si és o no és.
Clar,
no ho fas d'una manera, no. Això. I, a més, aquests chatbots són frases relativament senzilles, curtes, no massa complicades, amb sistemes de pregunta-resposta molt immediat. Tenen un ús en el qual és pràcticament impossible saber si darrere hi ha un software que està donant les respostes o hi ha un ésser humà, o hi ha una persona. El que dèiem és que s'han de poder identificar, és a dir, s'ha d'informar. O sigui, els dissenyadors, els que estan, l'empresa o qui sigui que té aquest, que està controlant aquest chat, ha de dir, això, compte, això és un software, les respostes que rebreu no venen d'una persona, no? I si anem més enllà, fins i tot un robot físic que s'assembli molt a una persona, i ja se n'estan fent, ja estan desenvolupant, al Japó hi ha uns robots que es diuen geminoides, per un professor que es diu Ishiguro, que ell fa gairebé rèpliques molt similars a una persona, o sigui, una pell, sembla pell de veritat, cabell, tot, no? Clar, llavors tu veus aquest robot i si no... avui dia encara es poden distingir. Jo et dic que t'hi has de fixar una mica, però es pot distingir. No costaria massa distingir si és persona o màquina. Però al cap d'un cert temps, d'aquí uns anys, es podrien ser tan sofisticats que no siguin distingibles. Llavors el que dèiem és que això ha d'estar clar. És a dir, se'ns ha de dir, s'ha d'informar. A l'interlocutor se li ha d'informar això. Estàs ara interactuant amb una màquina, no estàs interactuant amb una persona, perquè si estàs interactuant amb una, creus que és una persona i és una màquina, pots crear falses expectatives, pots pensar que es preocupa per tu. Si aquest robot està cuidant, per exemple, una persona malalta, una persona gran, doncs el tema de l'efectivitat, de que es pugui pensar, ostres, això s'està preocupant per mi, quan és una màquina i no s'està preocupant en absolut de tu.
Mm-hmm. Però aleshores això hauria d'anar en forma d'un avís clar, o de moment no han concretat tant vostès, de com hauria de ser, és una alerta.
No. Bueno, els dissenyadors i els que posen aquests productes en el mercat ho han de dir. han de dir, un avís a la pantalla o al propi robot i dir, bueno, això no és un ésser humà.
Perquè això, com pot afectar el fet d'utilitzar robots per teràpies, no? Com a complement de teràpies? Això que deia ara vostè, per assistir a persones grans o a persones a malalts. Clar, pot haver-hi aquesta confusió si d'aquí uns anys hi ha persones que... Hi ha robots que s'assemblen a persones, no?
Sempre i quan quedi clar que és una màquina, si una persona li agafa un cert efecte en aquesta màquina, això no és un problema, perquè estàs informat, almenys. És qüestió teva si li agafes o no un efecte. Tenim efecte per aparatos completament estúpids. Hi ha molta gent que el seu cotxe, bueno, gairebé d'entre cometes, s'estima el seu cotxe o s'estima el seu telèfon o el que sigui, no? Bueno, un robot antropomòrfic, un humanoide, pues, serà normal potser que se li projecti algun tipus d'afecció. Però el que estem dient és que se sàpiga que allò és una màquina, que si tu agafes una afecció per allò, bueno, és qüestió, és el teu problema, d'alguna manera. No és que però almenys no s'està enganyant, val? És això el que diem, no? I tindran aplicacions molt interessants. Ja s'està treballant en robots socials, el robot que t'ajudarà una persona gran, per exemple, a posar-se a calçar les sabates, que és un dels problemes que tenen molta gent gran, o a vestir-se, no? Això no vol dir que aquesta persona gran estigui només amb el robot i amb ningú més. Per nosaltres el que estem dient és una altra part del manifest de Barcelona, és que sempre hi ha d'haver un equip persona-màquina. És a dir, aquests robots han de ser ajudants d'una persona. Hi ha d'haver un cuidador humà, sempre, un o més. El que passa que aquests assistents robòtics d'aquests cuidadors humans el que permetran és que aquesta persona faci la seva feina de manera més eficient o pugui tenir cura de més persones a la vegada, no? O sigui, l'equip persona-màquina per nosaltres és fonamental en totes les aplicacions de la intel·ligència artificial.
Una altra qüestió que pot preocupar molt als ciutadans és el fet de si els robots poden acabar prenent llocs de treball a les persones, si les màquines si això pot arribar a passar. No sé si això també pot passar amb la intel·ligència artificial, que pugui substituir.
I tant, encara més. I tota la història de la tecnologia, els processos tecnològics sempre han desplaçat llocs de treball. El que passa és que en creaven tants o més dels que desplaçaven. La informàtica és un exemple estupendo, perquè als anys 50 hi havia molts pocs ordinadors al món, pràcticament no hi existia un sector que es digués la informàtica, un sector d'activitat econòmica, i per tant no hi havia llocs de treball relacionats amb la informàtica. La informàtica comença a substituir llocs de treball. Mirem els caixers automàtics ara, per exemple, és un exemple molt clar. El que passa que la pròpia informàtica ha creat una enorme quantitat de llocs de treball. Potser és un dels sectors que actualment dona més feina al món, un dels segur, la informàtica. Per tant, és un exemple molt clar del que dic, no? Que es poden crear tants o més que els que destrueixes. Amb la intel·ligència artificial això no està tan clar, perquè en els nivells d'intel·ligència artificial molt sofisticats pots arribar a substituir tasques que ja no són tan repetitives, tan mecàniques, que ja requereixen una activitat, unes capacitats cognitives de més alt nivell, fins i tot que podien tenir a veure en aspectes fins i tot creatius, no? I de serveis, etc. No? I aquí sí que ningú ja té tan clar que els llocs de treball que es crearan, que se'n creen i se'n crearan, per això per suposat, si arribaran a ser suficients com per compensar la pèrdua de llocs de treball. Això és el que ningú té tan clar, i per això s'està parlant de la renda mínima bàsica, per exemple, universal, que tothom rebi una renda mínima bàsica independentment i incondicionalment, per intentar redistribuir la riquesa que aquestes màquines doncs, contribuiran a crear. Si la producció d'una empresa, d'un país, no baixa i, per tant, la riquesa no baixa, al contrari, augmenta, és molt lògic que redistribueixis. Fent pagar impostos pels robots que tens, o sigui, que els robots cotitzin a la Seguretat Social i que després aquests ingressos que rep l'Estat els redistribueixi en forma, per exemple, de renda mínima bàsica.
A veure, torni-ho a repetir. És a dir, que fins i tot si tens un robot o una empresa que en tingui, pugui cotitzar per poder-ho repartir?
Hagi de cotitzar, que s'obligui. Perquè si es deixa voluntàriament no ho faran, perquè les empreses van darrere del benefici pràcticament i res més, no? I clar, si tu substitueixes persones per màquines, genial, no? T'estalvies sous i la teva productivitat no baixa. Per tant, el teu benefici és clarament molt superior a l'anterior. El que s'ha de fer és dir, aquests robots han tret N llocs de treballs, doncs aquesta empresa ha de seguir cotitzant per aquests N treballadors que no té ja. No s'estalvi ni impostos ni contribució a la Seguretat Social pel fet de substituir persones per màquines. I aquests ingressos serveixin per redistribuir aquesta riquesa en forma de renda mínima.
Molt bé, doncs eren algunes d'aquestes propostes que vostès, els científics, van fer en aquest B-Debate, en aquest manifest de Barcelona sobre la intel·ligència artificial, especialment doncs, dotar-la d'ètica, d'aquesta ètica que...
I valors, si pot ser.
Efectivament, efectivament. Doncs senyor Ramon López de Mantas, director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del CSIC, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I bon dia.
Bon dia.